Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Els comuns denunciaran el proper govern de la Generalitat si no fa res per aturar el canvi climàtic. Així ho ha dit el candidat de Sumar, Jaume Asens, el que s'inspira en la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans després d'una denúncia d'una associació suïssa. Aprofitant el Dia Mundial del Medi Ambient, Asens ha dit que totes les administracions estan obligades a actuar per fer front als efectes d'aquesta emergència climàtica. El candidat ho ha anunciat en un acte des de Santa Perpètua de Mogoda.
La dècada d'inacció climàtica dels governs de Junts i Esquerra Republicana és decebedora. Si en el futur el govern segueix per aquest camí, nosaltres no ens quedarem de braços creuats. Portarem a Estrasburg la seva inacció climàtica, seguint el precedent de Suïssa.
Asens ha reclamat un gir a les polítiques climàtiques del nou president de la Generalitat, en el que sembla un clavís cap a Salvador Illa i al Partit Socialista. I més qüestions. Una quarantena d'activistes han ocupat aquest migdia la botiga de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona per denunciar aquesta competició i els macroprojectes que s'estan promovent al territori. L'acció l'han promogut concretament els col·lectius Futuro Vegetal, En Fòssil, Arran i Fridays for Future, en coordinació amb la plataforma No a la Copa Amèrica. Tot plegat forma part de l'acte previ a la manifestació ecologista d'aquest dissabte, que tindrà lloc a la capital catalana. Els activistes es troben davant la porta de la botiga per impedir-ne l'accés i una patrulla dels Mossos es troba en aquest punt per fer un seguiment de la protesta. I més qüestions. Aquest dimecres l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària alerta que els casos de xarampió s'incrementaran de manera important pels efectes dels viatges d'estiu. Recorden que aquesta malaltia es propaga amb molta facilitat, és altament contagiosa i es pot contraure a qualsevol edat. A més, han apuntat que és una patologia greu que pot derivar en complicacions i fins i tot en la mort. Per tot plegat, les infermeres fan una crida a promoure la vacunació contra el xarampió. I abans dels esports, un darrer apunt, perquè un home ha mort i dos més han resultat ferits greus a primera hora d'aquest matí de dimecres, després que el cotxe amb el que circulaven xoqués contra un arbre a la carretera del Mas Pinell, a Torroella de Montgrí. Per causes que s'investiguen, el cotxe ha sortit de la via en un camí a tocar del càmping, el Delfín Verde, i ha topat contra un arbre. El conductor del vehicle ha mort a l'acte i els altres dos ocupants han quedat ferits greus. Segons el diari de Girona, el CEM ha traslladat aquests dos ferits a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on han quedat ingressats. A punt d'enfilar la 1:03, plana esportiva, la selecció espanyola de futbol disputa avui, serà 9:45 de la nit, un partit amistós amb Andorra que servirà de preparació per l'Eurocopa d'Alemanya, que comença el pròxim 14 de juny. Espanya i Andorra només s'han enfrontat un cop, va ser el 2004 a Getafe, amb victòria àmplia dels espanyols per 4-0. El partit es disputa ara a l'estadi Nuevo Vivero de Badajoz, amb totes les entrades venudes. Els convocats amb la Roja estan concentrats des de l'1 de juny a la ciutat del futbol de les Rozas per preparar-se. El combinat espanyol ja és a Badajoz i ha viatjat sense Rodri i Dani Olmo, que es queden a la capital espanyola fent un pla específic d'entrenament. Aquests dos futbolistes s'afegeixen a les baixes d'Aymeric Laporte, Dani Carvajal, Nacho Fernández i José Lu Mato, que tenen permís per incorporar-se més tard, ja que van acabar aquesta temporada amb els seus clubs aquest cap de setmana passat. I per cert, que aprofitant aquesta finestra de seleccions prèvia a l'Eurocopa, la federació ha renovat el contracte a Luis de la Fuente. D'aquesta manera, el tècnic seguirà al capdavant del combinat espanyol, serà fins al Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà, que se celebra el 2026. De la Fuente, que la prèvia al partit contra l'Andorra ha elogiat el treball també del blaugrana Pedri. El jugador blaugrana, de fet, apunta a ser titular aquesta nit, juntament seria amb Lamine Yamal, també jugador del Barça. Doncs amb aquesta informació esportiva acabem. Més notícies a les dues a l'Estel Migdia. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, que com sempre hi trobaran la resta de l'actualitat de la jornada. Els deixem fins les dues amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez, historiador i guia oficial de turisme de Catalunya.
Gairebé 6 minuts que ha passat a la una del migdia. Diego Gómez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda, com estàs?
Jo bé, una calor.
Sí, fa una calda important, eh?
No saps com s'agraeix l'aire d'aquest estudi?
S'agraeix l'aire, sí.
Uf!
Però després quan surts, l'efecte encara
és... Sí, sí, clar, és pitjor encara.
El diferencial és pitjor.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, saps quin dia és avui?
5 de juny.
5 de juny, no?
Sí.
Pues espera't un segon, espera't un segon.
Ah, tira, tira. És el teu aniversari?
Has identificat l'aniversari?
Sí, no?
I en quin idioma està sonant?
Ui, això és en coreà, coses rares,
no,
aquelles que t'agraden a tu.
No, japonès, és japonès.
Val.
És japonès, Joan. No, perquè avui vull felicitar l'aniversari d'una persona especial.
Ah?
Sí, que es diu Natsuka.
Sí?
I avui és el seu aniversari. I volia posar això...
No, ara m'has d'explicar qui és la Natsuka.
No, ja t'ho explicaré un altre dia. Millor.
Ja està, ja ens ha quedat clar qui és la Natsuka.
Natsuka, Aitai. Aitai.
Aitai, eh?
Aitai,
És felicitat?
Yo, no, és otro concepto. Tan llovio me de todo, Natsuka.
No, com era... Natsuka, Aitai, però no tanto. Saps el que et vull dir? Doncs això.
Sí, m'has encaminat, eh? M'has encaminat.
Va, a part d'aquest... Està molt bé, està molt bé. Saps japonès?
Alguna cosa, poca cosa. Estic estudiant, però... No el que necessito.
Com es diu turisme en japonès?
No em posis en un compromís, Joan, que encara sortiré per judia.
Val.
Bueno,
escolta,
degut a aquesta introducció...
Està molt
així...
bé, eh? M'ha agradat.
T'ha agradat?
Super random, però molt bé.
Molt, molt random. No venia,
sí.
No venia a cuento de
no,
nada, però
gens.
No. Però clar, és que jo volia fer.
Val.
Ho volia fer, perquè ho escoltés després. Bueno.
Val.
Dit això... Bueno,
per preparar per la festa d'aquesta nit. És igual, va,
random.
Ruta.
Sí, anem a coses random. Sí, anem al Maresme. Tens alguna cosa? Perquè ja he decidit ja començar la secció. Tens alguna cosa en contra de la gent del Maresme?
No, gens. A més, m'agrada molt el Maresme.
T'agrada el Maresme?
Sí.
Però t'agrada les platges del Maresme?
Sí.
I menjar, no? Suposo, també.
I els bons restaurants que hi ha a peu de platja.
Clar, bueno, anem parlant del Casa Alfonso, aquest.
També.
Aquí és bé.
Mític, de Barcelona.
Mític. 90 anys. 90 anys, sí, sí,
no,
sí.
No,
jo estava parlant, jo hi he anat allà.
Jo també. Si menja, el Rafa encara no, deia.
El Rafa ja el estava buscant...
Ja el portarem.
Una invitació especial.
Sí.
Bueno, al Maresme. Podíem anar de restaurants, però bueno, jo ja saps que sempre... Sí. Vull dir una mica al parer cultural.
Mm-hmm.
Després parlaré una mica de jale, de menjar, a cosa d'un esdeveniment d'aquest cada setmana a Barcelona, però que sí, que està força bé. Anem al Maresme, anem a la capital del Maresme. Quina és la capital del Maresme, Joan? Mataró, no? Doncs pues anem a Mataró. Clar, Mataró, evidentment, clar, tothom en parla quan vas a Mataró, si vols visitar Mataró.
M'està posant aigua, eh? No és que no sapigués que era Mataró.
És que, clar, estava en silenci, que no sabia que era Mataró. Sí, la zona hermètica, no?
Uau! Allà, no l'he trepitjat mai.
No.
Mai.
Sí, ara diu que no, però bueno, ja en parlarem fora d'antena.
Mataró,
a veure
sí.
Si vas anar. Mataró.
Una mica lleig, Mataró?
Ja. T'he preguntat abans si
no,
tenies...
No, re en contra.
Però ja estàs...
És una mica lleig, ja està, no passa res.
Bueno, doncs a Mataró...
Cadascú té el que té.
Que, de fet, té un origen... Té un ereny romà, la ciutat de Mataró. De fet, es deia Iluro. I comencem per aquí, la nostra visita cultural per Mataró.
Per Iluro.
Iluro, sí, el que queda de les restes d'Iluro, que és a la zona de la Torre Llaudé, que és un recinte d'un jaciment arqueològic, que està força bé perquè demostra una mica la potència ja d'època romana, tot i que era com la zona, per entendre'ns, com la urbanització de Barcelona, o una de les props urbanitzacions, perquè era com una zona d'estiuets, encara continua sent, no? Hi ha molta gent que utilitza el Maresme amb aquesta mentalitat, des de la lectura que fa a Barcelona, no? Montgat, Tiana, Vilassar, no? Tota aquesta zona del Maresme, i fins i tot Mataró, ja d'ençà de l'època romana, ja realment ja tenia una mica aquest tús, no? I realment és una bona opció, deixant de banda, evident, tot el tema de les platges, que això ja ve de sèrie, no?, del Maresme, per aprofitar de cara a aquestes dates, que a lo millor fa un dia... De fet, aquesta setmana vinent, hi ha dies que hi ha previsió de plugim, no?, de pluja, no?, que de fet, pots aprofitar una mica una jornada, ja que vas allà, i si et falla el dia de platja, doncs podeu anar aquí, no?, per poder gaudir-hi una mica del tema de l'arqueologia de la vila d'Iluro de Mataró.
Absolutament.
Que és brutal. De fet, tot al voltant del Maresme, eh? Ara em surt una mica al Maresme per parlar del tema del món romà. A Tallà, per exemple, sí, que està a costat de Mataró, tenen una antiga fàbrica...
Fa més pujada,
fàbrica...
Tallà. Fa més pujada, Tallà.
Està una mica muntanya amunt. Doncs tenen allà, de fet, els famosos vins del Maresme.
Sí.
Clar, que són denominació d'origen. Que és molt important recordar això, tota
molt
la zona d'Alella, sobretot denominació d'origen Alella, doncs allà, des d'època romana, ja es fa vins i hi ha una fàbrica vitivinícola romana.
Fixa't.
Que es pot visitar i t'expliquen com se feia el vi, no? I tenen tot un recurs museogràfic que està molt bé. De fet, tots els petits poblats d'allà del Maresme, incloent-hi Mataró, doncs hi ha tot un abanic, un ventall, no?, molt ampli dins d'aquesta cobertura romana. Però deixant de banda el tema romà, evidentment Mataró també és molt conegut, arran sobretot perquè li estan donant molta força, no?, el tema del modernisme mataroní, no?, perquè el modernisme sempre tira,
sí,
i més quan tens la figura de Gaudí darrere. De fet, hi ha una relació brutal.
Sempre acaba apareixent, eh?
Sí, sempre, sempre.
És brutal.
Sempre acaba apareixent Gaudí a Mataró.
Aquest home, sabrem tota la seva història i no ens deixarà de sorprendre.
Bueno, si desconeixes el personatge realment... Clar, tota la seva part, diguem, de formació com a arquitecte, descobreixes que tenen unes connexions bastant singulars. De fet, aquesta connexió arriba de la seva època d'estudiant. Gaudí encara no tenia el títol d'arquitecte i va conèixer, en les seves jornades festives per Barcelona, va conèixer un senyor que es deia Salvador Pagès, que era un dels líders del moviment cooperatiu a Catalunya en aquell moment. De fet, aquest senyor, Salvador Pagès... tenia la intenció de fer una gran cooperativa, que és la cooperativa mataronense.
Sí.
De fet, hi havia una seu a Gràcia, no?, que era... Pensa que en aquest context de la Barcelona i de Catalunya a finals del segle XIX, clar, 1870 aproximadament,
sí,
clar, tot el naixement d'uns moviments que anomenem, des del punt de vista històric, el socialisme utòpic, on hi ha, evidentment, unes condicions favorables pels treballadors, però amb unes condicions, també, no només econòmiques, sinó de treball, sinó de dignitat a l'hora de viure en una gran cooperativa on hi hagi feina, casa, família, no?, i, evidentment, el treball, tot en el mateix pack. Doncs sembla ser que Gaudí estava en aquesta línia de pensament en la seva època d'estudiant, i va conèixer el Salvador Pagès, que ja dic que Gaudí no era ningú, si no tenia ni el títol. I com van congeniar intel·lectualment aquests dos personatges, Gaudí es va comprometre amb el Salvador Pagès que quan tingués el títol d'arquitecte li faria o iniciaria el projecte de la cooperativa mataronense amb el Salvador allà a Mataró. De fet, el projecte era un projecte molt ambiciós, no es va acabar de fer del tot, però a dia d'avui queda el que es diu, el que se'n diu... el Gaudí quilòmetre zero, la nau Gaudí. Vale? La nau Gaudí és com un... Imagina't com si fos un arc parabòlic enorme, com si fos el Saló del Tinell. Saps el Saló del Tinell de la plaça del Rei? Doncs imagina't el Saló del Tinell versió Gaudí. És un arc parabòlic enorme.
Bèstia,
és una gran... Que és un espai obert molt gran, que estava pensat per la fàbrica, que és on Gaudí demostra el seu coneixement de l'art parabòlic,
sí,
i avui dia serveix com un... serveix com un espai d'exposició per exposició itinerants i temporals que es fan a Mataró, no? Però realment és molt espectacular, no?, que veus com una obra de l'any 1878, que és quan Gaudí va obtenir el títol d'arquitecte, sí. Encara, tot i que està restaurat, encara manté l'essència d'aquest Gaudí primigeni, no?, que està encara lluny del que, de, del que li, li portarà a ser el geni que coneixem, no?
Val.
Per, arran de la Pedrera, la Casa Batlló, sí, 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 o altres elements. Sí, sí. Però clar, aquest element... Que hi serà família, evidentment, però clar, la, la nau Gaudí de Mataró passa molt desapercebut, no? Perquè hi ha molta gent... Però clar, tots els genis tenen un inici. I, evidentment, un, els, a l'inici com a geni de Gaudí el podem trobar a Mataró.
Clar, clar,
i, clar, i és un lloc que, insisteixo, molta gent desconeix, però és molt interessant de conèixer aquest principi. De fet, és també molt curiós l'aspecte personal de la vida de Gaudí lligat amb aquesta aventura mataronense. Gaudí sembla ser que agafava el tren, de fet, ja saps que la primera línia fèrria que va haver-hi, no a Espanya, perquè si contem Cuba en aquest moment, a Cuba es va fer una... A la península Ibèrica...
Barcelona-Mataró, eh?
A la Barcelona-Mataró, de fet, estan fent una exposició ja fa un temps de tota d'aquesta primera línia fèrria. Doncs Gaudí agafava aquest tren per connectar amb Mataró i allà a Mataró va conèixer el seu amor de la seva vida.
Ah!
Però sembla ser que a Gaudí li van donar carabasses.
Sí, no va ser correspost, eh?
No va ser correspost, no.
Vaja.
No, no, era la famosa... Bueno, la famosa, els que coneixem la vida de Gaudí, és la famosa Pepeta Moreu. La Pepeta Moreu era professora de piano dels nens de la cooperativa mataronense.
Oh, boníssim.
O sigui, Gaudí estava allà ficant fitxes en el sentit de treballar amb la idea cooperativa i de passada a veure si podia, diguem... embarcar-se en una altra aventura, no tant de feina, sinó més amorosa. Ja. El que passa que, clar, Gaudí ho va tenir una mica complicat.
No, li va sortir
i no diré en antena les coses que pensava la Pepeta
no,
de Gaudí,
no.
Però realment, bueno, és, són, és entranyable.
Vale.
No, quan, de fet, el Joan Maragall, el famós
el poeta,
el poeta que eren, eren íntims, en Gaudí i en Maragall.
En Maragall, que té un poema excels i brutal que es diu L'Església cremada, que retrata la crema de la Setmana Tràgica a Barcelona, concretament l'Església de Sant Felip Neri, del barri de Gràcia.
Perfecte, em ve, és, com, a ni, com en ell ha dit, em ve perfecte, perquè precisament hi ha un altre poema que es diu Una calaverada, i en aquest poema, sense dir noms, parla de les aventures amoroses d'un home. I el Maragall parla, es fa referència a Gaudí.
Boníssim.
Està confirmat.
Com es diu? La calaverada.
Una calaverada. Vale? I és tot un poema on es parla de les aventures amoroses d'un senyor que en, ningú, en cap moment ens diu que és Gaudí, però es fa referència a ell. I ens parlen d'altres intents que va haver-hi Gaudí abans, diguem, d'aquesta frustració amb Pepeta Moreu, però sembla ser que Gaudí va tenir una aventura o va tenir un intent d'una aventura més jovenet amb una noia francesa que estiuejava per la zona de Reus i Salou. El que passa és que Gaudí no va ser correspost tampoc. I això, el poema se'n parla d'això. Clar, i parla com si hi hagués una conversa en un lloc molt bohemi on aquest senyor, que insisteixo que no es diu el nom Gaudí, parla de la seva experiència vital, dic, jo t'explicaré una aventura meva, no? I el poema va parlant de la seva aventura amb aquest intent que no va, diguem, finalitzar enlloc. No, però és també molt curiós.
Sí.
És un... També un episodi molt, molt desconegut. Ja dic que el tema biogràfic d'en Gaudí s'ha mitificat molt, no? I és com s'ha fast-foodizat, no? El personatge d'en Gaudí és tot com molt fast-food, no? Molt directe, però és bastant brutal.
Tots eren artistes vells i parlaven adonant-se. Cadascú contava la seva. Les del pintor tiraven molt a criaturades. Les del músic ja eren més verinoses. Les del poeta eren les que feien riure més a tots i en ell mateix. L'arquitecte restava sense dir res, escoltant mig rient, amb la seva barba rossa, gris, descuidada, els seus ulls de color violeta en la fase esblaimada.
Aquí fa referència en Gaudí.
Sí, senyor.
I a partir d'aquesta introducció...
Boníssim,
que inicia,
eh?
Els quatre gats sembla ser que s'inicia aquesta conversa, és quan en Gaudí que comença a parlar de la seva aventura. T'ho recomano, que t'ho llegeixis. És molt, molt bo, és boníssim. És boníssim. De fet, hi ha una relació encara més enllà, ja dic, que eren íntims, en Maragall i en Gaudí, i hi ha molta gent que ja dic, passa percebuda totalment aquesta relació. Tothom en parla de la relació d'en Güell i en Gaudí, però no tant del pas de Maragall amb la vida de Gaudí. De fet, Maragall I explico l'última anècdota i ja continua amb el tema del Maresme. Maragall va ser el personatge que va traduir al català una obra que nosaltres coneixem com... ho diré. Tini Toda.
Uh-huh.
Tini Toda és Hansel i Gretel, de l'alemany, perquè Maragall sabia alemany. I va traduir l'òpera en alemany de Hansel i Gretel al català com Tini Toda, i quan es va inaugurar aquesta òpera al Liceu de Hansel i Gretel, aquesta, tot el tema de l'atrezzo de l'escenari, sembla ser que les cases de Hansel i Gretel van servir d'inspiració a Gaudí per fer el disseny de les cases del Park Güell.
Em sembla espectacular.
De la porta d'entrada.
Em sembla espectacular la història
No sabem si aquesta història és l'ou o la gallina, perquè, clar, encara hi ha una vinculació encara més potent, perquè tot això és arran de Wagner. Clar, és que això és per parlar un dia només d'això.
Sí, és que els catalans són prioritàriament en el món de l'òpera, som wagnerians.
I Gaudí era wagnerià.
No podia ser d'altra manera.
I Gaudí era wagnerià, el que passa és que Wagner després de Parsifal, que és la seva última gran obra, hi ha poca cosa més a dir. I, clar, hi ha una connexió molt potent amb el seu deixeble, que ara no em sortirà el nom del deixeble de Wagner, que és el que va fer l'òpera de Hansel i Gretel.
Uh-huh.
Ara no em surt el nom, estic parlant de memòria i estic quedant molt malament. Doncs aquest personatge, el deixeble de Wagner, que va fer aquesta òpera, clar, Gaudí sembla ser que estava molt expectant per aquesta òpera, perquè, clar, era un deixeble de Wagner, que era, ja dic, un dels professors més importants de música que hi havia a Barcelona, i aquest senyor és el que va fer, ja dic, aquesta òpera.
Humperdinck.
Humperdinck. Sí, Humperdinck. Aquest personatge. Humperdinck va ser el que va estrenar aquesta òpera al Liceu, i Maragall és el que li va ajudar a fer tot el disseny de traducció i escenografia. I sembla ser que Gaudí, Humperdinck i Maragall, tot això, l'ou o la gallina, perquè quadren dates, va ser al mateix temps que Gaudí va fer les cases del Park Güell.
Em sembla, escolta, espectacular.
És brutal.
Em sembla espectacular, tenint en compte que a mi, si em dius, escolta, Joan, Mataró, de què et sona tu? Jo dic, les santes.
Sí, Seproniana i Juliana, no?
Sí, una cosa.
Sí, em sembla que són Seproniana i Juliana, estic parlant. Però bueno...
No sé, però la història ha donat molt de sí, eh?
Sí, sí, he allargat el xiclet.
No, però un xiclet amb bon gust.
Deixant de banda això, i continuem amb el modernisme. Clar, si Gaudí ho relaciones amb Barcelona, amb el modernisme, en Mataró, el personatge, tot i que hem parlat d'en Gaudí, el personatge que hauria de ressaltar per sobre tota la resta, la ciutat de Mataró, seria la figura de Josep Puig i Cadafalch.
Sí,
de fet, Josep Puig i Cadafalch, ell, tot a l'inici de la seva obra, comença precisament a Mataró, on fa la seva famosa... Fa moltes coses, però sobretot destaca la Casa Coll i Regàs. La Casa Coll i Regàs és una residència d'un edifici de l'any 1898, que és quasi coetani a la Casa Matller. De fet, és un estil molt similar. La idea era fer un edifici de nova planta i es va fer com un restyling que, ja dic, estèticament és molt, molt semblant. I és molt xulo perquè dins de la visita que hi ha dins de la casa tenen una opció que és fer escape room.
Uau!
Hi ha com un escape room que és un treasure hunter, d'aquest de has de buscar com un tresor dins de la casa, tens un parell d'hores per fer-ho, hi ha un preu unificat per grup, i és una activitat, jo ho he fet, i és una activitat molt recomanable perquè combines, vas coneixent la història de la casa i tota la vinculació de Puig i Cadafalch amb la vila de Mataró, perquè Puig i Cadafalch va dissenyar el clavegueram, tota la reforma del clavegueram de Mataró i les tapes aquestes d'alcantarilla.
Sí,
també són de disseny de Puig i Cadafalch. I el Saló de Cent de l'Ajuntament de Mataró, i evidentment també la Casa de la Caritat, de Mataró, també és obra de Puig i Cadafalch.
Boníssim.
I hi ha inclús alguna botiga d'ultramarinos, que ara es diu La Confiança, em sembla que es diu. Doncs aquella botiga també és de disseny de Puig i Cadafalch, i hi ha més edificis, no? I deixant de banda això, també m'agradaria, diguem, sobretot com a... I això a títol personal,
Sí.
A mi l'obra que a mi, o el lloc emblemàtic de Mataró, que crec que és un imprescindible, que si vas a Mataró has de visitar sí o sí, és l'església de Santa Maria de Mataró, i especialment la capella de la Mare dels Dolors, de dins de la pròpia església, que aquesta capella dels Dolors és una capella de meitat del segle XVIII, entre 1722 i 1737, i és una obra pictòrica d'Antoni Viladomat. Antoni Viladomat és el pintor més excels que ha donat la pintura barroca a Catalunya. O sigui, és d'un nivell brutal. O sigui, si haguessis de triar pictòricament un element pictòric a Catalunya equiparable a la Capilla Sixtina, diguem, al Vaticà, no?, hauria de ser la Capella dels Dolors de Mataró.
Que bèstia.
És brutal. I tenim, hi ha una història molt bona, perquè tenim la sort, perquè el gran problema que té el barroc català en general és arran dels fets, de, sobretot de la Guerra Civil, i concretament a Barcelona, Setmana Tràgica a més, són dos fets històrics que han provocat, durant el pas, en aquest període de temps molt concret, una destrucció de patrimoni brutal.
Sí.
I aquesta destrucció de patrimoni, suposo que, evidentment, ens ha, diguem, prohibit, ens ha deixat de gaudir, diguem, espais que podien gaudir-hi i veure realment que, molt més que el modernisme, el representatiu de l'antètic patrimoni i art català era el barroc. I el barroc realment passa molt desapercebut. Jo me'n recordo que quan vaig estudiar per al tema de guia, se'n parlava del gòtic...
Perdona, ja és estrany que el barroc passi desapercebut.
Sí, perquè, sí, clar, però quan entres allà, és molt brutal, perquè a la Guerra Civil van tapiar la capella.
Sí.
No volia que es cremés i van fer una tàpia a l'entrada de la capella i semblava com un mur que tancava l'església. I gràcies a aquesta tàpia es va protegir la capella sencera. Clar, que es conserva, clar, tot el cicle de la passió, perquè l'obra de Viladomat es centra en les diferents estacions de la passió i, evidentment, tota la decoració. Clar, l'espectador està dins d'un escenari, perquè el barroc és escenografia pura. I, evidentment, la capella central amb l'altar central, tot el retaule, no?, que és una exaltació dels dolors de la Verge, és brutal. O sigui, és l'èxtasis pictòric i escultòric, perquè, clar, és com... Allò és una obra d'art total.
Val.
I ho lliguem això amb en Wagner, també. Clar, on la composició de l'escultura, pintura, escenografia de l'entorn, i l'artista, amb com reflexa la llum dins de la capella, tot està pintat i orientat de tal manera que està fet per gaudir-hi com una experiència sensorial. De fet, el propi Viladomat no només va fer la capella, que això també és visitable, va fer la sacristia i la sala de juntes, i la sala de juntes és també molt bonica, perquè al voltant de la sala de juntes de la Capella dels Dolors, que està ja dic, a la mateixa església, està tota pictòricament, tot un recull dels diferents evangelistes i els apòstols que combinen, ja dic, pictòricament la sala.
Boníssim.
Que és boníssim. És una sala a sobre que té una forma molt curiosa, perquè té una forma octogonal i la forma ja en si d'una una sala octogonal
ja és estranya,
clar, ja és estranya de veure, no? I és bastant maco de veure.
Déu-n'hi-do, ja. Diu avui.
És brutal.
Déu-n'hi-do, m'ha agradat molt. Mira, m'ha agradat molt anar a Mataró i descobrir una història de Gaudí que no sabia. M'ha agradat molt anar cap a la Capella dels Dolors a Mataró i descobrir la Capella Sixtina Catalana. M'ha agradat molt moltes coses de Mataró, però saps per què m'ha agradat molt avui anar a Mataró?
Perquè, a veure...
Perquè no hem anat a Lleida. Diego Gómez, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Un minut que passa de 2:15 del migdia. Giró, què tal?
Hola, què tal? Bon dia, bona tarda, bona vesprada.
Apa, aquí.
Bon profit, que és hora de dinar.
Bon apetit. Una
gana, aquesta hora.
Mira, i després de l'entrevista de Casa Alfonso, sí, i els callos...
Ja t'he vist la cara, eh?
No puc pensar en una altra
cosa. Una tapa de callos i croquetes, ara mateix.
I jo estic darrerament molt obsessionat amb el morro, també.
També.
Ai, amb els torretnos, tot el dia parlo de torretnos.
Ja. Calla, que entra gana. Escolta'm, ens ho anunciaves a l'inici del programa avui, però per qui no estés amb nosaltres i no se n'hagi adonat, on anem avui amb la Girocleta?
Doncs seguint una mica el fil que ara ens comentava Diego Gómez de restauracions, de capelles, etc. Avui a la Girocleta parlem d'una iniciativa cultural molt interessant, i és que el Secretariat Diocesà de Patrimoni Cultural de l'Arquebisbat de Barcelona ha arribat a un acord amb l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals a Catalunya. Quin objectiu? Amb quin objectiu arriben a aquest acord? Doncs és un objectiu doble. Per una banda, aquest acord el que permet és que els estudiants d'aquesta escola combinin la seva formació acadèmica a l'estar a classe, a l'aula més teòrica, doncs que aquesta formació la combinin amb pràctiques professionals, que ja sabem, que ho hem dit abans, que fent s'aprèn.
Sempre.
Això fent està clar. Fent s'aprèn. Sí, quan tu fas una cosa és quan l'aprens.
Molt bé.
A vegades estudiant-la no s'aprèn tan
bé. Això és així. Mm. Mm-hmm.
I per altra banda, l'altre objectiu d'aquest acord és que permet la conservació i la restauració del patrimoni artístic que té l'arquebisbat. Molt important. Llavors, després d'explicar-vos aquesta petita pinzellada de l'acord, explicar-vos que ara mateix els alumnes d'aquesta escola estan restaurant, atenció, la capella de la Mare de Déu del Claustre de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona. És una parròquia que probablement la coneixeu o ja heu passat pel davant, segur. Està al barri del Raval de Barcelona i se la coneix popularment com a Sant Agustí Nou. Llavors, les pintures murals que s'estan restaurant ara mateix es van realitzar, es calcula, no hi ha una data exacta, que es van fer entre el 1951 i el 1962. Per tant, doncs és important conservar-les i restaurar-les. I perquè ens ho expliqui tot plegat, a aquesta hora podem saludar en directe a la professora de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals a Catalunya, l'Eva Guiterés. Molt bona tarda, Eva.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Ara no sé si estàs dins o no de la capella, però sí, el que sí que sé és que aquesta setmana esteu en plena restauració. Esteu treballant de valent a la capella de la Mare de Déu del Claustre, oi?
Així és. I no, hem hagut de sortir fora perquè dins no hi havia gaire cobertura.
Clar, les parets són molt gruixudes, normalment.
Això mateix, sí.
Ah, exactament. Perquè ens en fem una idea, i pels qui no haguem entrat a la capella de la Mare de Déu del Claustre o a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, com és exactament? Com ens hem d'imaginar?
Bueno, és una església molt gran, és neoclàssica i hi ha diverses capelles i estaríem, només entrar seria la tercera capella amb esquerra i és l'única capella que té pintura... Bueno, em sembla que són dos que tenen pintura mural.
D'acord.
Aquesta té una pintura mural que és del... està realitzada per Antoni Borges i es va pintar durant els 50, de 1951, més o menys, fins al 62.
Val. Llavors, la pintura mural d'aquesta capella que ara ens comentaves, de quin color és, quines imatges representen, què hi podem veure en aquesta capella, les pintures?
Hi ha tres escenes de la vida de la Mare de Déu del Claustre,
d'acord,
que va estar subvencionada per la diòcesi de Solsona. I en ella podem veure un miracle la part de la coronació i l'ascensió de la Verge.
D'acord. I s'estan restaurant les tres escenes, no?
No, s'està restaurant una d'elles.
Quina?
La de la part esquerra, la de la coronació.
La de la coronació, d'acord. Llavors, quant temps fa que esteu restaurant aquesta imatge i quant temps es preveu que duri aquesta restauració?
Doncs la vam iniciar farà un parell de mesos i veníem els dijous amb les alumnes de pintura de l'Escola de Restauració de Catalunya.
D'acord, i això més o menys, ja sabem que a vegades les dates no s'acaben de concretar, però quan creieu que ja estarà enllestida aquesta restauració?
En principi l'acabarem demà.
Demà, ostres.
Sí, demà mateix.
Queda molt poc, sí.
Queda molt poquet, sí.
I per què s'havia...
Ens podreu trobar aquí, sí.
Per què s'havien de restaurar aquestes pintures? Estaven molt malmeses, quin era el problema?
Sí, de fet, tenen un greu problema de salts i d'humitat. On estaven les humitats ja s'ha resolt, que entraven per filtració per la part de la coberta. I aquesta, per on entraven està resolt, però quedaven totes les salts. Aleshores, aquestes salts el que han provocat és la pèrdua d'adhesió de la capa pictòrica amb el mur, i s'han hagut d'extreure totes les salts i tornar a adherir la capa pictòrica a la paret per així poder parar l'alteració.
Eva, ara ens ho explicaves, aquest procés de restauració d'aquesta capa pictòrica, i em deies, o ens explicaves, traies la capa pictòrica, treus la sal, tornes a posar la capa pictòrica, però...
No, la traiem, no.
No es treu?
No es treu la capa pictòrica.
Vale, com funciona això?
Vale, ho fem injectant adhesiu entre la capa pictòrica i el morter. Vale, aleshores, per injecció... Anem ficant, i anem fent força, de forma que anem posant la capa pictòrica un altre cop al seu lloc, perquè ha perdut l'adhesió, però no la traiem en cap moment.
Val.
Clar, és que abans ho comentàvem aquest matí, Eva, i ara continuarem parlant, que molt sovint, quan es parla de restaurar alguna pintura mural, els que no hi estem gaire basats, el que pensem a vegades és que poseu una altra capa de pintura per sobre i que és una tasca prou senzilla, però pel que ens estàs dient, ja només amb posat adhesiu a la capa pictòrica amb morter, crec que la tècnica és força més complicada. Llavors, tot això ho estan fent els alumnes, tu ets professora de l'Escola Superior de la Conservació i Restauració de Béns Culturals a Catalunya, abans us comentat, Eva, que eren alumnes de pintura, per poder venir aquí en aquesta capella i restaurar aquestes pintures, quins requisits els hi demaneu als alumnes?
No, de fet, ve tota la classe de pintura. Ara en total són 6 les noies que ho estan intervenint. I, no sé si coneixeu una mica l'escola, que és un... És una escola superior de conservació i restauració i es divideix en 4 especialitats.
D'acord.
Val? Aleshores, a la capella han vingut només l'especialitat de pintura de tercer d'aquest any. Sí.
I l'objectiu d'aquesta Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals a Catalunya, quin diries el lema, l'objectiu d'escola com a professora, que segur que ens el pot comentar molt bé?
Bueno, és formar... professionals, no?, conservació i restauració.
I Eva, després d'aquesta restauració de les pintures que ens comentaves a la capella de la Mare de Déu del claustre, teniu previst restaurar altres llocs de la mateixa parròquia de Sant Agustí?
En principi no. De fet, mirarem a veure si poguéssim arribar a un acord de cara al pròxim any.
D'acord.
Perquè tot això ens ha vingut donat per Barcelona, per la diòcesi de Barcelona.
Val.
I mirarem a veure si podem arribar a un acord per veure si podem seguir fent projectes així, que de cara als estudiants és molt interessant.
Home, sí, perquè posen a la pràctica tots els conceptes que han après. I mira, farem una cosa, Eva. Ara deies que demà acabeu, teòricament acabarà aquesta restauració, i que hi ha 6 noies, 6 alumnes, que l'estan duent a terme. I si no vaig equivocada, crec que al teu costat tens una d'aquestes alumnes, a l'Eugènia Taratxoyo, és així? Ens la podries passar, que així comentem amb ella l'experiència? Gràcies, Eva.
Gràcies.
Hola.
Hola, Eugènia. Molt bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Ara hem parlat amb la teva professora i ens ha explicat que ja ho teniu gairebé tot enllestit i que demà està previst que acabi aquesta restauració. Tu, com a alumna, que ets realment la que estàs allà restaurant-ho i vivint-ho de primera mà, confirmes? Creus que demà acabareu la restauració?
Doncs sí. Crec que anem ben encaminades cap a poder acabar demà, com havíem previst.
Mira,
un procés llarg, però... Sí.
El procés llarg, que heu estat un parell de mesos, no?, més o menys?
Doncs sí, una part anant un cop a la setmana, i ara aquesta setmana anant cada dia de 8 a 2.
I com a alumnes, perquè ara també ho comentàvem amb la teva professora, amb l'Eva, que deia que és molt important per vosaltres, pels alumnes, de posar a la pràctica els coneixements, però tu que ets l'alumne, què ens pots dir que has après durant aquesta restauració de la capella?
Doncs, efectivament, és una manera molt interessant des del punt de vista de l'escola i des del punt de vista d'un alumne de poder posar en pràctica tot allò que aprenem a nivell teòric a l'aula, no?, al taller, a l'escola. Que sí que fem provetes de pintura mural, per exemple, però res no et pot preparar per com és restaurar una pintura in situ, que és el que estem tenint ara l'oportunitat de fer gràcies a la col·laboració aquesta entre l'escola i el Bisbat de Barcelona.
Val. I Eugènia, mira, a veure si ens ajudes. Nosaltres, el que vindria a ser de restauració, hi entenem molt poc. Abans l'Eva, la professora, ens comentava que heu utilitzat diverses tècniques, adhesiu, a la capa pictòrica i morter, perquè ens entenguem tots. Vosaltres, els alumnes, arribeu in situ a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona per restaurar les pintures murals d'aquesta capella. I què feu? El primer que feu, que és una observació, i després ves-nos explicant el procés, però molt fàcil, perquè ho entenguem tots.
Doncs mira, el primer que fem és que arribem, ens posem a la bastida i mirem què tenim al davant. Veiem una mica quines són les alteracions que veiem que presenta el mur i la pintura. Perquè les alteracions poden venir o des del mur en si, com les filtracions que ha comentat la Eva, o poden venir de la capa pictòrica, que pot estar bruta, que pot tenir ratllades, que pot tenir pèrdues, etc. I un cop hem fet tot això i hem fet fotos, la documentació de l'estat de la paret, com ens la trobem quan entrem, doncs ja comencem amb el que ve a ser la intervenció en si de la peça, en aquest cas de la paret. I com he explicat, doncs hem fet primer una part important de fixació, perquè s'havia després bastant la pintura per causa de les sals. També hem fet una neteja i una eliminació de les sals, en la mesura del que hem pogut, perquè és una pintura que és bastant sensible a diferents materials que podríem utilitzar per netejar i eliminar. I un cop fet tot això i adequat, no?, la capa pictòrica, doncs hem passat al que seria, doncs, omplir peces de mur que faltaven, perquè hi havia forats en el mur, per després poder passar a, doncs, repintar, bàsicament. Bueno, no repintar, pintar per sobre de les peces que faltaven, per així no tenia una imatge amb tants forats, no?, que sigui tan difícil d'interpretar com a persona que visita el claustre i veu la pintura, perquè es vegi de forma més homogènia.
Doncs, Eugènia Taratxo, i alumna d'aquesta escola, de moment jo sí que m'has descobert moltes tècniques que no sabia, el procés de restaurar una capella que crec que molts es coneixien. Feu una tasca molt important, que tant de bo pugueu tornar a col·laborar i pugueu restaurar altres peces com aquestes, que n'és molt important. Moltes gràcies tant a l'Eva, a la professora, com a tu, Eugènia, alumna de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals a Catalunya, per explicar-nos-ho tot també. Que vagi molt bé i que acabeu demà la restauració de la capella de la Mare de Déu del claustre de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona. Moltes gràcies per acompanyar-nos a les dues.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Sanahuja,
Bona vesprada.
Què tal?
Bona vesprada a tothom. Judit Vallès, benvinguda.
Gràcies, bona vesprada.
Arribada des de la redacció amb una dessuadora, perquè ja ha decidit...
Fa fred.
Vas amb dessuadora?
Home, estem al pol nord d'aquí l'estudi, de veritat. I a més, ja he vingut preparada.
Mira, jo vinc amb dessuadora i mocador pel coll.
He vingut preparada perquè sabia que em trobaria en aquesta situació aquí dins.
Jo tinc calor.
En Rafa, a menys 4 graus té calor.
Per posar-ho en context, Jordi, em pots dir quants graus tenim la màquina?
A 15. A Gràcies, ens estem congelant.
A 25.
No, això és mentida.
Mentida, fa fred.
És sensació tèrmica de 15 graus.
Aquesta temperatura no va bé pel cos.
Perdó, 23.
És el que dic.
Sí, cada cop aniràs baixant. Pregunta d'aquí 10 minuts, ja veuràs.
No, 23.
15.
Va.
Jo vaig.
És un problema. Jo crec que, sincerament...
Tenim un problema.
Jo des d'aquí faig una crida al Departament de Recursos Humans d'aquesta casa, que quan contractin més gent, els demanen... O sigui, hem d'unificar criteris. Una empresa ha de ser o tots fredolics o tots calorosos.
Crec que tots som fredolics, eh?
No és veritat.
A dalt, quants cops m'he deixat apagar l'aire condicionat?
Perdona, Giró, i tu ets molt canviant, eh?
Ui.
Perquè tu...
Pots posar música... Perdó, un moment. Pots posar música d'atenció? Que comenci el debat? Que vulguis, cosa. Ja sé que et demano coses
no serà
molt,
un debat, serà
molt
un...
random.
Serà...
Ara.
No. Giró,
ara.
Què? Deixa'm dir-te...
Què?
Que ho sàpiga tot Catalunya.
Digues. I Andorra.
Giro.
Ens escolten.
I Andorra. I qualsevol persona del món a través de l'aplicació de Ràdio Estel Oficial.
Molt bé.
Que ets molt canviant.
Giro, respon.
Però he de desenvolupar.
Perdó.
Ets molt canviant.
Justifica tu respon.
Perquè Giro de vegades entra a la redacció amb aquell pas de diva que ja té, de Queen, saps?
De Queen.
Traient-se roba, traient-se...
A veure.
Traient-se mocadors.
Com t'ha de fer jo, donar títols aquí
traient-se a... Traient-se suadores.
Exacte, vigila amb aquest clickbait que pot ser Olma Giró es treu roba quan arriba
Olma
a la redacció. Olma
Giró puja a la redacció traient-se roba.
Prou.
Posant-se... Sí
que és veritat que du 50 capes.
Amb mocadors d'aquests de... secant-se la suor i dient...
Ala.
Això és insuportable. Jo això no ho puc suportar. Sisplau, posa l'aire, tanca les finestres.
Estic molt d'acord amb què passa així. Això,
s'ha de dir que una mica de robot, eh?
Sí.
Mira. I arribarà el teu torn.
Això passa,
eh? Si et posis al seu costat, et deixo de parlar.
Però aquesta és una versió d'Olma Giró.
Això passa.
Al cap de... Exactament, perquè ho estic cronometrant aquests dies. Sí. He fet la mitjana...
Posa't seriós, ara.
Al cap de 5 minuts 34 segons de mitjana... Sí. 5 minuts! Que ni ha donat temps a refrescar-se l'ambient. Escolteu, apagueu així, perquè jo estic tremolant, eh? Jo estic amb una manta morellana que té sota el... Allà, dient, sisplau, por favor, apagueu-lo.
És que fa molt...
La meva frase, perquè sàpiga si sóc conciliador, que ho sàpiga tot Catalunya, Andorra, el món, sencer, a través de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Sóc conciliador perquè vaig dir, mira, posem l'aire fins que us queixeu.
Val, però en aquest moment et vas posar els cascos i, clar,
ara
ens estàvem queixant i tu no ho senties.
Bravo.
Per tant, Judit, has tret els traps bruts. No s'hi val a dir
fins que
us queixeu i et posis els cascos i tallis del món i no escoltis les nostres
queixes. Perdoneu, companyes, perdoneu, però, clar, què voleu? Que digui fins que us queixeu i m'aixequi i us mire fixament fins que arribi aquest moment. Jo vaig fent coses.
Gràcies. Almenys, si dius fins que ens queixem, has d'estar disposat a escoltar-nos. Perquè si t'aïlles, ja no
escoltes. Estic disposat. Tanta molèstia és dir... Rafa,
perdona. Jo, van fer-ho, que passa que no hi ha qui...
Sabeu que el debat... Queixeu
de tot.
Sabeu que aquest debat s'acaba molt fàcil, no?
Qui és?
El meu regnat dura fins les 12 del migdia.
Ah.
I, per tant, fins les 12 del migdia, 23 graus en aquest estudi, perquè tinc molta calor.
Em sembla molt.
No puc.
I que baixin amb besuadores.
I punt.
D'acord amb mi, acabarem el juliol amb un anorac i guants. Ara, vosaltres,
sí.
Tranquils.
I un
jo la incomoditat de fer aquí ràdio així ben abrigada no m'agrada.
Però a veure, és tan difícil.
Abrigada, eh?
Abrigada,
a 23 graus, estem parlant.
Parlaré amb un to amable, proper, carinyós, amb tota l'estima que us professo.
Estic tremolant.
Escola
de calor.
Juan Perro, Juan Perro.
Sí, sí, sí.
Doncs, tan com... O sigui, és que el calor no pots fer res.
Però... I amb la fred tampoc no puc sí ni escriure, pots, perquè em tremola la mà, em tremola la mà en aquest estudi.
Em tremola la mà, que és bèstia.
No puc escriure, pont.
No et tremola la mà per assenyalar-me com a culpable dels teus mans.
No, això no.
Mals. No, mans, mals. Val? Això no tremola.
No.
Bueno, des d'aquí...
El pols no em tremola per assenyalar-te, però la mà per escriure sí, perquè fa fred.
Ho has estat des d'aquí, 6 minuts, eh? Recursos humans d'aquesta casa, si us plau, Toni Herbàs, qui correspongui.
Sí, sí, que baixi ara mateix aquí que comprovi.
No,
fem una cosa, que baixi algú i que comprovi el congelador que és aquest.
Si han d'haver acomiadaments, que n'hi hagin, però no podem viure amb aquesta dicotomia no, de la calor a la fred.
Que baixi algú.
I fora, i ja està, tu.
En fi.
Ara ja pots començar la teva secció, eh, si vols.
Ja?
I és que ja no sé ni de què estàvem. En fi, va, sí. Mira, doncs, el primer tema que portaré...
Saps què passa, perdó, que s'han congelat les idees.
Oh.
Això no passa mai. Les idees flueixen d'una manera increïble.
Oh, bona, eh?
Increïble. José, Foro Coches.
Perdona, eh? Puc fer una, puc fer una cosa?
Sí, sí, sí. Ja sé què faràs, que entri.
Sí. Raga, vine, vine, vine.
Ai, la raga.
Mira, mira, mira.
Mira, mira quina cara està posant.
Ai! Mi aquestes cares
mira,
no,
mira,
eh?
Mira, mira.
Està fent molt mala cara, eh? Té com molt poca il·lusió.
Mi aquestes cares no, eh? Què ha passat aquí?
Ai, la raga.
Ara, ara
entra. Mercè, que estàs ara trista de veure.
No, entri, ara m'has assustat.
Espera't, espera't.
Què és aquesta cara?
No tens cadira.
Fa fred, eh? Quina fred.
Mira!
Ai, no!
Acaba de dir no perfecte.
Però que la raga és calorosa, calorosa total.
La raga no compta, no compta com a persona.
Molt bon dia.
Què tal? Hi ha una discussió...
Estic content perquè li estic fent un canutazo a la raga.
Hi ha una discussió calorosa, mai millor dit, ara mateix en aquest estudi, perquè Olma Giró i Judit Vallès s'estan queixant de les baixes temperatures en aquest estudi.
Oh, mai.
Sí.
Mai, eh?
No.
Val.
Mai.
Ja farem entrar algú altre, no, perquè la Mercè Raga pot què? Estar al Pol Nord i tenir calor. Llavors,
buscarem no gent fins que et doni la raó a tu.
Ah,
si han de passar 1.000 persones per aquí, que passin...
Ah, exactament, una mostra...
Mare de Déu.
Estem ja desquiciats, estem desquiciats.
No, no,
com esteu al fabricació? Perquè aquí ens estem matant. Estem arribant a un punt...
Posa-li el micròfon.
Després d'aquesta setmana, d'aquestes setmanes... Bé, tenim a la Harky a casa.
Sí. Ja ho sabem, ja ho sabem.
Sí, 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 sí.
Segur que no ha d'anar amb una manta.
No, no, van duríssims, sí, no van duríssims. Va, Mercè, què tenim avui a la fabricació?
Ui, avui parlarem de plagues. Ja sabeu que estem cada vegada...
Sí,
no responen a una estació concreta, sinó que les tenim tot l'any.
Digues. No és massa original el tema, eh?
Ui.
Què passa?
Se me caen los anillos.
Què passa? Que quan els dits tenen fred es tornen més petits i per això t'ha caigut l'anell.
Va, que vull escoltar què tenen avui a la fabricació. Rosa Maria Calaf, uau.
Rosa Maria Calaf.
Brutal.
I altres coses que no us podeu perdre. Sorpresa. Dos de tres.
Altres coses que estan a l'escaleta que no m'he mirat.
No és veritat.
Gràcies, Raga. Us esperem. Adeu. Que vagi molt bé.
Ai,
Déu meu.
Que escolta... Si no existiera, habría que inventarla.
Sí, sí, sí.
Però un ratito.
Anem a...
Rafa, t'estàs passant Rafa. Molt avui amb tothom.
No sé què li passa avui. No sé què li passa.
Està passant.
Va accelerat.
No para, no para. Ai. No para, no para. Foro Coches, va. Foro Coches.
Sí?
Mira, he fet una... Avui, Foro Coches, ja us dic jo que hi ha molts temes escabrosos.
Sí.
Com està passant a la societat, no ens enganyem.
Com està passant en aquest estudi.
Com està passant en aquest estudi. I hi ha moltes coses irradiables, però mira, m'ha cridat l'atenció un parell de fils que poso en la vostra consideració. Un maximón tres pavos. Vamos, no me fastidies. Estem parlant...
L'altre dia vaig pagar un gelat.
De bossa, eh? No...
De bossa.
Tipo maximón.
Tipo maximón.
Tipo sàndwich de nata.
Tipo maximón, que seria un... Magnum almendrado.
Vale, un Magnum
almendrado. La menorquina, vas menjar-te, Joan. Mira, la menorquina
sempre per endavant.
Sí, sí, sí.
Vinga.
El parc del Tibidabo.
No era.
Ah, i què?
4,50.
Allà està una mica tot, ja sabem que aquests parcs...
És la inflació pura. Ves al Port Aventura, ja veuràs, arribarà als 10 euros.
El parc del Tibidabo i el centre de Barcelona no estan tan lluny respecte als preus. Respecte als preus d'aquestes coses que et venen de gust perquè fa calor,
sí, sí,
et posen allà els, no?, els muestraris,
sí.
i dius que bé menjaria.
Hi ha una gelateria allà, Plaça Catalunya, que fa cantonada.
Ah, sabem
que no posis ni un peu allà.
No? No. És, pràcticament surts amb un baúl desplomat.
Surs, vaja, surts demanant una hipoteca a la caixa.
Maxi, bon tres pavos, vamos, no me fastidies. Respostes, a este paso ya ni helado voy a poder comer.
Fixa't, una barra de gel, com antes.
Cómprate una caja de Hacendado y lo gozas.
Uau.
Això és veritat, que hi ha marques.
Estan blanques. Molt bons. Sí, sí.
Però hi ha marques i marques, eh?
Hi ha marques i marques.
I les marques blanques no estan tan bones.
La menorquina, per exemple, és una de les grans marques que té.
Però no és marca blanca, la menorquina, és marca potent.
No, dic la de Hacendado.
Les marques blanques, en general, més assequibles, però baixa la qualitat.
Clar, exacte.
I ja em diu, hay unos de gofre que son buenísimos.
Gelats de gofre?
No els tinc controlats, però ara m'ha fet cara.
Deuen estar bons, trobo.
Home, però no és un...
Deu ser un gofre congelat, no?
Però és absurd, això.
Una cosa, si aneu al...
Home, ara hi ha gelats de donuts i tot,
sí?
Eh?
Sí, hi ha de tot.
Ara tot el que vulguis existeix.
Una cosa, si aneu al parc aquàtic de Castelló, de Benicàssim, que es diu Aquarama...
Sí, Castelló és aquell lloc que hi ha cases entre un aeroport i un parc aquàtic.
Bàsicament.
Com es deia l'aeroport, el nom aquell tan...
Carlos Fabra.
Això.
Doncs hi ha una Aquarama allà, a Benicàssim, que jo crec que és... Sí, Aquarama, és un parc aquàtic.
Sí, sí, sí.
Crec que és de lo millor que hi ha a Castelló, per cert, el recomano molt, Olma, perquè hi ha una caiguda lliure.
No, no hi aniràs. Abans tu vas disfressat de tiranosaures a menjar-te un gelat en l'Aquarama.
No, amiga mia. Sí, quan tu facis lo primer, jo faré lo segon.
Ui, com esteu avui, ingovernables, per favor.
Que sàpigues que he trobat la solució, que només hem de parlar amb recursos humans. Acabo de llegir un article que hi ha plantes que absorbeixen la fred, la calor, vull dir que per això plantarem plantes aquí a Ràdio
Estel.
No posarem l'aire.
Tenim un jardí botànic perquè ho demana Giró.
Tu darrerament tot ho solucionar amb plantes.
Sí? Però el gat també.
Una cosa increïble.
Benicàssim.
En fi.
Benicàssim Aquarama. Tu entres a Benicàssim Aquarama.
Sí,
això.
Està molt guai, és un parc aquàtic.
Sí.
I fa un...
No m'ha quedat clar el que era Aquarama.
Benicàssim Aquarama, parc aquàtic.
Val.
I entres allà i fa una olor a gofre. Però tot el parc...
Això m'agrada,
És de turisme.
M'agrada, això,
Increïble. I estan boníssims, perquè al final van menjar igual.
Val.
On, un gofre,
a Benicàssim, Aquarama, l'aventura...
Vas menjar-te 6 o 7 gofres tu sol?
No, jo no, la família.
Però què és Aquarama? Què és Aquarama?
És un parc aquàtic. L'eslògan és, en Benicàssim, en Aquarama, l'aventura te llama.
Uau.
Molt de...
Ciudad de vacaciones.
Engatossats, tot el que no saps.
Bueno, més coses dels Maximón caríssims. La generació de cristal, a veure si espavilamos. Bueno, això no sé què té a veure. Bueno, diu, pues
que ens queixem de tot.
Ve a por una bolsa de pipas Tijuana, vas a flipar. És veritat que les pipes també estan molt cares, eh?
A veure, ahir vas menjar un paquet de pipes i vas pensar que eren molt cares, no, Joan Trias? Perquè
estan cares, les pipes.
No, però han fet unes noves Tijuana que jo no havia provat. Que
sí, estan cares.
És com... No sé com dir-ho, és...
Sí, es peguen.
Com barbacoa, allò, eh? És una cosa molt rara.
Hi ha de barbacoa, també. Hi ha Tijuana i barbacoa, les dues.
Aquesta. De llenties?
Què?
M'acaben de dir que hi ha de llenties.
Però
pipes de llenties.
Tijuanes de llenties.
Però com va això?
Estem molt malament, eh?
Pipa, sabó, llenties?
Què diu el José?
Però això està inventant.
Deu ser com un mole mexicà, això, no?
Això és mentida.
I després, seguint en la llista de preus, diu, ¿cómo hemos llegado a permitir esto? I posa la imatge de les crispetes del cinema, més una Pepsi, una Coca-Cola, un abegut, un refresc, a 10,50.
Sí, és que són caríssimes, les crispetes.
Lenteja.
Sí. Existeix.
Però veig que estem més interessats en les...
En les llenties de Tico.
L'altre dia...
Ho hem trobat.
L'altre dia vaig veure en un súper unes crispetes...
Què?
Sabor formatge.
Oh, que formatge? Bones!
Sí.
També n'hi ha.
Al Cap Bravo.
Però per fer? De micrones?
De micrones.
Sí.
Ja, sí. Hi ha de tot, també.
Me les he comprat.
Ah, sí?
No les he provat encara.
I escolteu, i resulta que ara pots demanar crispetes de cinema a domicili.
Què
dius? Per si no ho sabíeu.
Que és que ja, però t'arriben fredes.
Clar.
No sé com arriben, jo no les he demanades. Jo sé que es pot fer.
Sí?
Ho dic per si algun dia teniu el caprici, molt caprici.
No crec que passi.
Vull muntar-me el cinema a casa, però vull les crispetes.
Em va acompanyar una persona a comprar aquestes crispetes.
Una persona, eh?
Mira.
Què t'està dient?
Salieron les crispetes.
Mira, després... Ja està. El que tenim al cap va sortint al programa.
Deixem aquí.
Ens queda algun retret per fer-nos abans d'acabar?
No, que...
A mi em queda fer un retret per fer.
Aquí.
Ha marxat la Raga ja, no?
Sí.
Ja, quina mala llet.
Això és una amenaça.
A tope.
Demà tornem.
Mira.
És una amenaça
Ara ve, ara ve.
Ara ha tornat.
És una amenaça per tot Catalunya.
Què li diràs?
Però sobretot, demà tornem pels Amics de Lleida.